Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Continuen els enfrontaments armats a Síria una setmana després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. El comandament central dels Estats Units ha informat que ha matat una dotzena de membres d'Estat Islàmic en zones a l'est del país àrab controlades per aquest grup considerat terrorista. Al nord, els kurds continuen els combats contra les forces proturques. A la rodalia de Damasc, més milícies palestines lleials a l'expresident al-Assad s'han dissolt i han lliurat les armes a les noves autoritats del país. La caiguda del règim ha tret a la llum els laboratoris de droga que utilitzava el per finançar-se produïen un estimulant denominat Captagon, similar a l'Speed. És una droga utilitzada en altres conflictes bèl·lics, com ha explicat al Catalunya Nit Mireia Ventura de l'entitat Energy Control.
Treu la gana, dona energia, i de fet també ja ho sabem, que la Segona Guerra Mundial també es va utilitzar la metamfetamina per donar-los als soldats. O sigui, al final estem parlant d'un fenomen que fa molts anys que es fa servir, d'utilitzar estimulants per poder augmentar el rendiment i, com bé dius, també no plantejar-se gaire el que està passant allà.
Més notícies amb Marta Xidó.
El govern aprovarà aquest dimarts la pròrroga dels pressupostos amb la intenció que s'arribi a un acord amb Esquerra Republicana i els comuns que per aprovar-ne uns de nous. L'executiu estava esperant que s'aclarís el lideratge d'Esquerra, que dissabte va caure del costat d'Oriol Junqueras per accelerar les negociacions. Al matí de Catalunya Ràdio n'ha parlat la titular d'Economia, Alicia Romero, i el mateix Junqueras.
És veritat que Oriol Junqueras ha sigut conseller, per tant, home, sí que és veritat que podria tenir sensibilitat, no?, per saber les dificultats si no tens pressupost, no?, coneix els límits i coneix els condicionaments i esperem, doncs, que això, òbviament, ens ajudi a arribar a un acord.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagi nous acords.
A Madrid, la mesa del Congrés decideix aquest dimarts si tramita la proposta de Junts perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança a la cambra baixa. Junts pressiona amb aquesta proposició no de llei perquè el PSOE recondueixi les negociacions amb el partit de Carles Puigdemont i compleixi els pactes firmats. Si la mesa accepta tramitar-ho, Junts i el PSOE es donarien dos mesos de coll per continuar negociant i desactivar la crisi dels dos partits.
Les matèries específiques de literatura catalana i castellana de la branca del batxillerat social i humanístic passaran a ser assignatures optatives a partir del curs que ve. A més, el treball de recerca també perdrà pes en la nota final de batxillerat. Són alguns dels principals canvis que haurà d'aplicar el Departament d'Educació a petició del Ministeri per adaptar-se a la llei estatal LOMLOE. Els canvis seran obligatoris i no afectaran els alumnes que estiguin fent ara batxillerat.
Els cinemes Cinesa Parc Vallès a Terrassa han presentat les primeres sales de cinema a Catalunya amb llits. Ofereixen en concret tres llits anomenats VIP Beds a dues de les seves sales, amb un espai màxim per a tres persones i disponibles a un preu especial. La companyia destaca en un comunicat que amb aquest format vol oferir al públic català la possibilitat de gaudir de les seves estrenes favorites amb la millor qualitat d'imatge i so i també amb un alt nivell de confort. Aquesta modalitat ja la va introduir Cinesa aquest any en una de les seves sales que té a Astúries. La paraula Dana és el neologisme d'aquest 2024. Ha estat l'escollida entre les 10 candidates proposades.
Més de 10.000 persones han participat en la tria de la nova paraula. Dana, que significa depressió aïllada a nivells alts, s'ha imposat amb 2.200 vots a altres paraules també molt lligades a l'actualitat, com fentanil o transició energètica, però també d'altres que fan referència a realitats socials cada vegada més presents, com no binari, no binària o cancel·lar, que han estat els mots que han quedat en segona i tercera posició. La votació és una iniciativa de l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut d'Estudis Catalans, el TEMCAT i 3CAT, que va començar ara fa 10 anys per promoure l'interès per la llengua catalana. Ara la secció filològica del DIEC es compromet a estudiar el neologisme guanyador d'Anna i mirar d'incorporar-lo al diccionari normatiu.
I als esports, Lamine Yamal estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes per un traumatisme de grau 1 al turmell dret. El davanter del Barça té afectat el lligament tibioperoneal.
El Barça femení Caroline Graham és dubte per enfrontar-se el dimecres al Manchester City a la Lliga de Campions per unes molèsties a la cuixa i precisament la capitana del femení blaugrana Alexia Putellas ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio està en plenitud després de la greu lesió de lligaments que va tenir al genoll.
Físicament igual i mentalment et diria que inclús més forta.
Ja hi ha nou president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, ha estat l'escollit a les eleccions aquest dilluns fins al 2028.
En Barça de bàsquet, encara una setmana de doble jornada a l'Eurolliga, havent perdut 5 dels darrers 6 partits europeus. Els visitants que aquest dimarts rebrà el Palau Blaugrana serà el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, l'exentrenador del Barça, amb la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
I encara en bàsquet, el Girona ha presentat el Moncho Fernández com a nou entrenador en substitució de Fotis Katsirakis.
Fins aquí les notícies.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0 de diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dilluns? I saps si he comentat aquestes primeres sessions especials per a públic nudista en cinemes de Barcelona, València i Madrid? I ara sentia els companys que expliquen que el cinema Cinesa Parc Vallès a Terrassa ha presentat les primeres sales de cinema de Catalunya amb llits. No sé si ens imaginem la situació anant a veure una pel·lícula ben enllitat. O potser heu parlat del rècord històric de compra d'habitatges a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La compravenda de llars de segona mà ha arribat a la xifra més alta mai assolida. I qui sap si heu parlat del Parc Taulí de Sabadell, que ha permès recuperar l'olfacte i el gust a alguns pacients. Hem reservat la primera trucada a la doctora Alda Cardesín. I obrim ara mateix el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta que tenim pendent. És cert que fer submarinisme va malament pels ossos? O aquesta altra diu, quan vaig pel carrer, què faig? Dono la volta a la poma o a la mansana? O aquesta de fa una setmana. Per què tot l'univers, del més gran al més microscòpic, es mou? Es mou i en sentit antihorari. Disposem de 8 línies, totes concentrades en aquest número, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Si et fa mal el païdor, farigola és el millor.
Dites fites.
A final de la temporada passada, la Paquita de Premià de Mar ens va explicar que la Covid l'havia deixat sense gust i olfacte, fet que va inspirar aquest separador. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole,
la carne con frijoles. La nit dels ignorants 3.0, per saber i sentir. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole.
Que de sobte diguis... Torno a sentir el gust del pernil.
Sí, ara ho ha dit vostè.
Doncs ha de ser una festa, el dia que torni de sobte, que s'estigui menjant, sí, per exemple, un braç de gitano, un tortell de nata. Allà tan a gust, amb aquella nata de pastisseria. Doncs, Paquita, confiem que tornarà. Tornarà, ens ho dirà, però, si torna el gust.
I tant, que sí, i tant.
Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa. Póngame a la mesa.
M'ha tornat. Tot això m'encanta.
La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
I el testimoni de la Paquita, que ha revifat perquè l'altre dia vaig llegir que l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha permès recuperar l'olfacte i el gust a alguns pacients. Alda Cardecín és otorrinolaringòloga, al capdavant d'aquest programa de rehabilitació. Doctora Cardecín, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Aquest programa de l'Hospital Parc Taulí, en què consisteix?
Bueno, és un programa que realment és un projecte bastante integral en que intentamos ayudar, acompañar a las personas que han perdido el olfato, el gusto, muchas veces el sabor, que es la mezcla de las dos cosas, y les intentamos ayudar pudiendo hacer una rehabilitación, que muchas veces es un entrenamiento, de manera personalizada, lo más personalizado que podemos después de hacer unas pruebas, y después también con un poco de terapia de grupo, o sea, hay parte individual y parte grupal, porque compartir experiencias, realmente lo que está pasando, aprenden unos de ellos, nosotros de todos ellos, y darles herramientas realmente, no solo el entrenamiento, que evidentemente ya sabemos que funciona, sino el darle más herramientas para utilizar otros sentidos, sobre todo para mejorar calidad de vida, uh-huh, que es lo que realmente les afecta mucho.
¿Y doctora, cómo es que unos evolucionan bien y otros no?
Bueno, porque no todo el mundo tiene la misma pérdida de olfato ni por la misma causa. Ahora se ha visualizado mucho más con el virus del COVID, pero pérdida de olfato ya existe por otras causas, y no es lo mismo pues un traumatismo que un virus, que un problema hormonal. Entonces, también hay que tratarlo de manera diferente y la rehabilitación hay que encaminarla de manera diferente.
És el moment de saludar la Paquita de Premià. Paquita, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Contents de tornar-la a sentir. Ha recuperat el gust i l'olfacte, vostè?
No, desgraciadament no. Em preocupa perquè, clar, quan arribes al moment de menjar, ya no sabes qué menges, no sento absolutamente res.
No todas las alteraciones son iguales. Habría que hacer una prueba de olfato, una prueba de gusto y ver realmente qué es lo que en su caso está alterado. Lo primero es decirle que no se rinda. Hay un grado muy alto, es verdad, sobre todo se ha visto con el COVID, de recuperaciones espontáneas que han tardado más, han tardado menos. Pero lo que está demostrado es que la estimulación repetida, o sea, el entrenamiento, el cerebro necesita entrenamiento y se puede hacer. Y es lo que estamos viendo nosotros.
Estem parlant d'estimular, de tornar a començar a fer activar l'olfacte i el gust.
Exacto. Y el sabor, que es la mezcla de las dos cosas, que es lo que mucha gente realmente no identifica, no sabe qué es lo que ha perdido, y a lo mejor has perdido el olfato y el gusto es correcto.
I amb aquest exercici, amb aquest entrenament, hi ha gent que aconsegueix despertar una mica les olors.
Y tanto. Sí, sí, lo puedo decir tal qual.
Pel que tinc entès en aquest programa, són 8 sessions, que sí?
Sí, estos son, nosotros lo que hacemos es un programa completo de 8 sesiones, que 4 son individuales, totalmente personalizadas, con muchos ejercicios, con un equipo de enfermería fantástico, entrenado y que lo está haciendo de 10. Y luego hacemos también sesiones grupales, precisamente para que entre ustedes compartan experiencias y realmente se apoyen, se ayuden, y es que se dan consejos de, mira, pues yo estoy haciendo esto, o sea, hemos descubierto una cantidad de recetas, una cantidad de recetas en las comidas y de cosas, y lo prueban y disfrutan, hasta yo me he ido a ciertos supermercados a comprar ciertas cosas que te han aconsejado. Es que todo eso da vida, o sea, entran de una manera, claro, muchas veces muy reticentes, i salen contentos.
L'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha permès recuperar l'olfacte i el gust a alguns pacients. N'hem parlat uns minuts amb la doctora Alda Cardecín, que és otorrino al capdavant d'aquest programa de rehabilitació. Doctora Cardecín, algun missatge més per l'audiència?
Bueno, yo creo que generalizo lo que le he dicho a Paquita, porque creo que podemos ayudar a cuantos más mejor, y que no se rindan, que vayan entrenando y que no lo den por una cosa perdida.
Paquita, ens avisarà quan torni el gust?
Sí, sí, sí.
Una abraçada ben forta i els millors desitjos.
Vale, gràcies.
A Catalunya Ràdio, La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo. Teniu ara les línies totes lliures, no hi ha cap trucada per si algú vol estrenar, i la base ja la sabeu, és una pregunta o una resposta. I avui la darem a l'Odia, doncs se l'ha reservat el nostre company Pau Bartolí, que coordina aquest espai i també les xarxes. Ell vol escoltar La fuerza de la vida amb Sergio Dalma.
Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible, es vencer esa nostalgia que no se va de ti, tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves.
Aquesta és una adaptació al castellà de La fuerza de la vida, una cançó italiana de Paolo Valesi que es va convertir en un gran èxit durant la dècada dels 90. La va publicar l'any 90 i Sergio Dalma la va versionar al seu àlbum Via Dalma 2 l'any 2011, on repassa grans èxits italians. Dalma ha dedicat una trilogia a les versions de clàssics de la música italiana, com La fuerza de la vida, aquella poderosa força interior que portem a dins per superar les adversitats. És un cant a la vida i a la resiliència i un clàssic de la cançó italiana. Pau, què ens destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Avui m'he reservat jo la darrera melodia. Abans de res, us volia dir una cosa. En Xavier ja ho ha anat comentant aquests dies, i és que tenim el rebost de peticions una mica buit. Així que animeu-vos, va, ens podeu fer una petició i us trucaré. O si us va millor, també n'hem pensat una altra. Ens podeu fer una nota de veu de WhatsApp al WhatsApp del programa. I ens expliqueu, doncs, la cançó que heu triat, amb la que us agradaria acabar el programa, per què us agrada, com heu passat el dia, el que ens voleu dir, el que ens vulgueu explicar, i així us escoltarem la veu i ho emetrem, sí? Us sembla o què? I res, que d'aquí una estona ens sentim i us explico aquesta tria i el motiu, i el seu motiu, d'acord? La dita, la meva dita és un clàssic, però sempre m'ha agradat i l'he sentit des de ben petit. I diu així: qui no s'arrisca,
no pisca.
Xavier la remata. Tu la remates, Xavier. Qui no s'arrisca...
Qui no s'arrisca no pisca, i aquest és el que... D'altra banda, se sent amb aquell... Ah, és que el no ja el tens. Aquesta... Ara fa temps que no la sento. Ui, el no ja el tens, si no ho proves. Doncs això que deia el Pau és veritat. Tenim el rebost una mica buit. Aniveu-vos, feu una reserva. I si el motiu de recança és que, home, allà a les dues, estar-me pendent, no cal. Podem fer també una nota de veu. El cas és que us trucaria el Pau i llavors ajustem. La idea principal és tenir una cançó. Una cançó que tingui, en aquest cas, una força, com és La fuerza de la vida, i que us agradi compartir-la amb els oients. Jo estic potser amb un vals. Un vals, ara, aquests dies... I fa molt que no sentim una sardana. Quina podrien triar? Una sardana d'aquelles que també fa molta companyia. 93-201-7474 és pel directe. I per la reserva de temes, aquest.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I obrirà el programa la Marta, de Barcelona. Marta, bona nit. No sé si...
No, em sembla que sóc jo, que sóc Berta, no Marta.
Ah, Berta, perdona, Berta, bona nit, benvinguda.
No, bona nit, Xavier. Mire, jo els escolto sempre, no truco gaire, però vull exposar un tema, que soc molt, tinc 89 anys, i escolta, això és que tot ho has de demanar per telèfon i després surt la maquineta i quatre vegades he trucat a l'Ajuntament perquè hem estat més d'una hora aquí a la Ronda de Sant Antoni sense passar els autobusos. I jo he trucat a l'Ajuntament al 010 i al 012 i ni a un cantó ni a l'altre he pogut connectar, perquè de seguida la màquina s'acaba i torna a trucar. Al 010 he trucat 4 vegades i quan et diuen que marqués el número que em corresponia pel que volia preguntar, que toqués el número 5, és que no em donen temps. Com? Hombre, no hi ha dret. Tot ho volen per internet i la gent gran ja no tenim aquestes coses. Bueno, pues era això. Per què ho tenim de fer tot així i no et contesten, et posen la maquineta? Vale. Pues això era el que volia exposar.
Gràcies, Berta. I sentim el que ens expliqueu, que realment és el que passa. Falta d'atenció cada vegada.
El que passa és que, a més, miri, el divendres jo tenia una visita a l'Hospital del Sagrat Cor i no vaig poder anar. Pues no hi ha hagut manera de poder dir-los que és que no vaig poder anar. Bueno, pues a la maquineta sap què em deia? Jo li deia que necessitava parlar amb el segon pis, que és recuperació. Bueno, pues que li donés el telèfon que jo demanava, a on jo volia parlar. 3 vegades, escolti, no hi ha dret, hi ha una descripció. Bueno, és que jo no sé el que passa, tan contenta que estava jo de la meva Catalunya. Bueno, gràcies per estar per nosaltres i que ens distraieu i és molt eficient el programa. El que sento és que comença tan tard i després ens adormim.
Això és bo, dona,
bona
això
nit
és bo.
A tothom.
Que vagi bé, Berta, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Estic segur que tots coincidim amb ella, que és veritat, l'atenció personal va minvant, cada vegada n'hi ha menys, cada vegada està més substituïda per màquines que, evidentment, segueixen un patró que no té cap mena d'empatia. La màquina fa la seva feina i trobes a faltar el caliu. És possible canviar això o això és una deriva perduda? Aquesta podria ser una pregunta, no? És perduda aquesta partida o és possible recuperar una atenció personalitzada? I una segona, per què passa això? Com és que nosaltres permetem que això passi? Anem al Parc Güell. Josep, bona nit.
Hola, bona nit. Primer una dita que no sé si s'ha dit, que diu... els diners, encara que siguin robats, han de ser comptats. No sé si es havia dit aquesta.
A mi, per mi és el primer cop que la sento.
Els diners, encara que siguin robats, han de ser comptats, perquè et poden imputar per 1 milió de pessetes i quan eren 100.000, no? Això és la dita. I l'altra dita que la vaig dir l'any passat, que era, si els 20 anys no saps i els 40 no tens, val més que agafis el que vas i vagis a plegar fems. Aquesta l'he sentit, em sembla, no?
Aquesta sí que em sona, aquesta la sentia a casa.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, després, la pregunta que jo faig, primera és que abans hi havia una fruita que eren unes peres petitetes que se'n deien ceramenyes, i ara no se'n veuen.
Com es deien?
Al meu poble li deien ceramenyes, ara ja no sé com se diu.
Unes peres petites.
Eren unes peres petites. Molt petitetes, però eren molt dolces, i me sembla que s'ha perdut la d'això,
aquesta varietat.
Sí, aquesta varietat. Perquè no la veig, i abans hi havia encara mercat que anava, se'n veien de ceramenyes. Aquesta és una pregunta. A veure si hi ha algú que ho conegui, hi pot informar. I l'altra pregunta que jo faig és de que aquest marató es parlava molt sobre la perillositat de l'amianto. Quan hi ha una qüestió que era que abans els frenos dels cotxes portaven amianto i per tant els que vivíem a ciutats hem de tenir càrrega d'amianto per dojo. Perquè, esclar, hi havia el desgast del freno. I cada vegada que fa aquest vent que fa aixecar la pols, amb aquesta pols de la ciutat hi havia la pols dels frenos que es gastaven. Ara no, ara està prohibit això. Però 20 anys enrere, o 15, encara se'n feien de ferodos amb amianto.
I què vols saber?
que això que no m'han parlat els especialistes que parlaven sobre els amiantos, els perills i tot això, aquest tema no el van tocar. Jo em sembla que és molt important. A veure si hi ha algú que hi entengui amb això, i a veure si estem en perill de patir algun càncer o alguna cosa per aquestes coses.
A veure si en queda algun, a veure si queda algun tambor d'aquests amb amiant. Ho demanem, Josep.
Vinguen.
Gràcies, bona nit.
Una salutació, adéu-siau.
Del Parc Güell a Terrassa, Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit, Javier.
Aviam.
Jo trucava perquè és que sentia perquè anàveu dient si el busseig perjudica els ossos.
Sí, si fer submarinisme... Sí, sí. Fer submarinisme si va malament pels ossos.
Exacte. Bé, abans de res, el comentari que ha fet aquí una senyora fa dos moments sobre si quan truquem per telèfon som atesos per una conversa absolutament enregistrada. Realment som globalment, i anem cap aquí, víctimes d'una robotització i d'una manca d'escolta. Aquesta manca d'escolta fa que, per un costat, siguin molt frustrants quan truquem a certs serveis, de vegades públics, no sempre, i la gran importància que té programes com el seu, que el que fan precisament és escoltar. I això li atribueix un valor intrínsec extraordinari. Dit això, i com a resposta a la pregunta de si fer busseig perjudica els ossos, miri, si és important la gramàtica i el temps verbal, no perjudica, pot perjudicar, sí. Perjudica necessàriament, no. Un no categòric. Hi ha la malaltia de la osteonecrosis disbàrica, que aquesta és la malaltia que pateixen doncs bussejadors professionals que estan sotmesos a pressions molt importants perquè fan busseig amb cotes molt fondes, per sota dels 30-40 metres. Els coralers, etcètera, són persones que estan en un entorn hiperbàric, i això fa que l'aire que respirem, que arrodonint una mica les xifres, és un 20% d'oxigen i un 80% de nitrogen. Aquest nitrogen, quan està en una cota, una fondària molt baixa, i no es fan les maniobres de descompressió adients, es desprenen bombolles de nitrogen que es deixen de dissoldre en la sang, i aquestes bombolles van navegant per el torrent sanguini i aleshores van fent petits taps a qualsevol lloc del cos. Un dels llocs on pot fer aquests petits taps és els ossos. Aleshores, si una si les persones que fan busseig, però ha de ser no un ni dos immersions, són persones que fan 10.000 immersions i que, a més, fan unes maniobres de descompressió incompletes, sí que tenen el perill de fer aquesta patologia d'osteonecrosis, que no és més que aquestes microbombolles que es col·loquen a la mèdula del moll de l'os i provoquen doncs, que hi hagi una mort cel·lular de les cèl·lules de l'os. I això doncs, pot produir... A vegades és una troballa casual quan es fa una radiologia, a vegades doncs, el consulten perquè tenen dolors, i a vegades pot produir fractures. Però aquesta és una excepcionalitat molt reduïda als professionals. I que la gent que s'interessi per fer busseig, que faci busseig tranquil·lament, perquè, i que compleixi les normes, que compleixi les maniobres de descompressió gradual i les parades de seguretat abans de sortir a la superfície. I no tindrà mai, absolutament mai, cap tipus de patologia associada al busseig.
I Josep Maria, com és que ho sabeu tan bé, això?
Perquè primer que sóc metge, que estic em dedico doncs he fet medicina hiperbàrica i actualment estic de president del Club del Mar Cris Terrassa, i això és una patologia que els metges hiperbàrics hem de conèixer precisament per identificar aquestes patologies i precisament quan hi ha algun accident de persones que han estat a molta profunditat i no respecten o no han pogut respectar perquè s'han quedat sense aire i van a superfície sense haver fet els temps de descompressió, se'ls ha de posar en una càmera hiperbàrica per poder fer una descompressió adequada i evitar precisament aquest tipus de patologies.
Doctor, tot un honor tenir-lo entre nosaltres. Moltíssimes gràcies.
A vostès, ja havia, pel seu programa.
Anem de Terrassa, Igualada. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, voldria saber per què de la ginebra amb Coca-Cola en diuen Cuba Libre. Que té res que veure la llibertat de Cuba amb una ginebra amb Coca-Cola.
Doncs sí. Molt bé, va molt bé. Gràcies, Jordi. Va molt bé que ens parli del Cuba Libre i de Cuba, perquè ara anirem precisament a escoltar Xavier Cugat.
...38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. 15a, amb direcció i presentació de Xavier Solà.
Només que us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i amb tants anys de carrera, perquè jo soc, tu saps, perfectament, soc un seguidor que l'escolto sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
Se'n van una mica als peus aquí amb les maraques, nosaltres seguint el ritme d'aquest beguin de beguina, una peça preciosa de Cole Porter de 1934, molt versionada, i el primer que en va fer doncs una versió va ser el gran Xavier Cugat amb la seva orquestra i que estem sentint. Cole Porter va ser un reconegut compositor i lletrista de música popular nord-americana amb més de 800 cançons, moltes de les quals grans èxits. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí, com aquesta que sona, o Night and Day, Kiss Me Kate, Anything Goes, o la que va fer famosa Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. Unes lletres sofisticades, amb unes ritmes intel·ligents i unes formes complexes, però el que ens interessa, més que la música de Cole Porter, és el seu nom.
Exacte. El nom de Cole, Cole, eh? Perquè el proper plat de melós de Cory Mori hauria de portar Cole.
Melós de Cory Mori, la cuina de sempre.
S'acosta 2025 i el primer melós tindrà com a protagonista la col, Aina Grau. Què
sí,
hi podríem dir?
Mira, que la col és una de les verdures més antigues i sanes que hi ha a la nostra dieta, ja que més del 90% és aigua.
Sí.
Què et sembla?
Molt bé, per les cames va molt bé.
Sempre,
això.
Ric en fibra, per anar al lavabo també va bé, de poques calories, i també important, porta pocs hidrats de carboni. Es pot menjar crua, bullida o guisada, i a Catalunya és l'ingredient de molts plats bàsics, com l'escudella, el trinxat o els farcellets de col.
Estic imaginant que arribarà alguna proposta de farcellets de col. Sempre queden bé els farcellets. Tu en una, d'allò, una proposta, uns farcellets de col i de seguida la gent, doncs vinga, va, fem uns farcellets. Per exemple, uns farcellets de carn picolada. Eh? Això és molt, m'ha sortit molt ganxó, eh? Que és la carn picada, ja en diuen picolada. Fa gràcia. Bé, què hi posaríem de col? De col també hi ha els canelons de col. Hi ha també la col trinxada. El trinxat no porta col, el trinxat.
Sí, 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 tant.
Això hi va molt bé també perquè genera un trànsit intestinal que va deixant una mica de rastre. I això també s'ha de dir. Sí, té una funció dilatadora. Doncs ja ens podeu fer arribar propostes des d'ara, sense pressa, en les línies habituals. Quin plat serà el primer melós del 2025 que portarà cola? Que portarà col, no cola.
Cola també, pot ser el de febrer.
És veritat. Què més? Les línies són les habituals, igual que amb el cas de la doctora Bou.
Doctora Bou, de nit.
Consulta sobre la pell, malalties venèries o el Barça.
La Marisol de Girona vol saber la seva opinió sobre la davallada del Barça en les últimes setmanes, o la Carmeta de Sants, que li fa una pregunta doble.
Volia saber ella què pensa d'aquestes operacions facials que es fan. A veure, què tal? És millor posar-se d'allà de bon joveneta amb moltes cremes de nit i de dia? M'agradaria que m'ho digués, eh? El del Barça, que ella és molt aficionada. El senyor Casals de la Junta deia sempre, com tot, no?, que de vegades es guanya i de vegades es perd.
Mira, referent al que demanava ara la Carmeta de Sant sobre les cremes facials, fa poc sortia una notícia de nenes, de 6-7 anys, m'agradaria saber què en pensa la doctora Bou, que promouen l'skin care, la rutina facial, i sortia el dilema de si en aquesta edat les nenes s'han de preocupar de posar-se crema o d'altres coses més d'acord a la seva edat.
I em feu pensar que avui he vist un anunci pel carrer que he dit això l'has de fotografiar i també passar-hi la doctora Bou, perquè va d'aquestes operacions estètiques de cara. Ja han portat allò que sent un anunci gros, de mida del 6. Doncs feu-nos arribar propostes en el cas, perquè dijous a la nit ens acompanyarà doctora Bou de nit. Què més queda ara?
Doncs mira, si vols també podem comentar que la Quima de Lleida demana per l'oli d'argan a la pell si és bo posar-lo en lloc de crema hidratant i també al cabell, i si és bo fregar-se de tant en tant amb una esponja rústica o fregall per treure les capes de pell morta.
Sí que hi ha gent que grata força en aquest cas. Recordem les vies, l'ignorants@catradio.cat, les xarxes socials o el WhatsApp, que és aquest que va bé tenir-lo apuntat. 667-220-148. A veure el pou que hi ha avui.
Doncs mira, avui que ha estat dilluns i per tant ha trescat anar més al foraster, recuperem dues preguntes relacionades amb el programa. La primera és de la Carmeta de Sants.
El Quim Ferrer, després, per exemple, el TV3, com acabin això de les comarques i tots els poblets tan bonics que està fent, per què no va pels barris també?
I la segona pregunta és del Ramon de Bonastre.
Venim de tot cap mirant el foraster, que em vaig proposar alguna vegada que si podia venir al meu poble, i em va dir, ui, això, perquè el foraster s'ha de pagar. Va ser. I m'he de saber si això és veritat, i si realment és veritat, si s'ha de pagar molt.
A veure si ens escoltés el Quim. Ara, Quim, una salutació. S'ha de pagar per ser visitats per vosaltres? 93201-7474 a 1:45 PM.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any, senyores i senyors, torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El Dia de la Marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els Amics de les Arts, Damaris Gelabert, Su...
i tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó.
darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Doncs vinga, que marxarem ara cap a Sabadell. Elsa, bona nit.
No, Elsa no, Elisa.
Elisa, perdoni, disculpi, Elisa.
Xavier, Elisa.
Elisa.
Una pregunta per la doctora Boc, perquè tinc un meu net que per problemes familiars doncs porta una mala alimentació i li ha sortit una granita, té tota la cara... que jo no sé aquest nen com ho pot aguantar, això li deu picar on... i ja està als braços. Jo li voldria preguntar a veure si això és problema de la mala alimentació o bé que té alguna al·lèrgia o alguna cosa que anés amb algun doctor de la, de la pell. Que...
Clar, clar, clar. Doncs sentim el que ens diu Elisa. Alguna cosa més?
No, això, només fer-li aquesta pregunta a la doctora, perquè jo és que estic preocupada perquè... són problemes de família molt i aquest nen necessita una alimentació pues, més
acurada.
Clar, però sí, clar, sí. Mire, en problemes de famílies, quan et trobes això, no tens tu la suficient d'ellos de dir,
clar.
Porta-la amb un doctor, porta fes això, clar. Han de ser... doncs llavors li voldria fer aquesta pregunta amb la doctora. Moltes
doncs,
gràcies.
A vostè, Elisa, tant de bo que es millori com més aviat millor.
D'acord.
Que vagi bé.
Dijous, no?
Sí, dijous emetrem això i esperem que li donin una resposta i sobretot que es pugui trobar la solució.
Moltes gràcies, Xavier.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
I ara cap a Sant Gervasi, sí. Remei, bona nit.
Sí, és una pregunta també per la doctora Bou, perquè va parlar d'això del ginecòleg, tipus ginecòleg, o no. Volia saber si és cosa de ginecòleg o de pell, o de doctora de pell. És la cosa genital, l'escussor o pic-pof. Uh-huh. I és molt molest. I vull anar al metge, però volia preguntar si és el metge de... ginecòleg o és el doctor de pell, aquesta part
d'acord.
De la persona.
Ho demanem
perquè
i dijous...
Perquè no és una cama ni un braç.
Sí, sí, sí.
Clar, és un puesto que...
És molt
íntim. De l'esquena de baix cap a l'esquena cap endavant.
Uh-huh.
No sé. Si és cosa... A veure qui ho haig de preguntar. Si entén el metge del ginecòleg o el doctor de pell.
Segur que ens orienta.
Que ell m'orienti, eh? Perquè
d'acord.
He de demanar hora on sigui.
D'acord,
eh?
D'acord.
Per donar una solució.
Molt bé.
Vale.
Gràcies.
Ella va parlar-me d'això, però no vaig, l'altra vegada no vaig acabar.
Uh-huh.
I ara m'interessa molt.
Ben segur, doncs ho demanarem.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi bé. Bona nit. Anirem ara a Tarragona, Miquel. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
A veure, que volia contestar-li al senyor que ha preguntat pel cua libre.
Sí.
De la Ginebra. I, evidentment, el cua libre era... o ron amb Coca-Cola o ginebra amb Coca-Cola. Amb ginebra és gin tònic.
Uh-huh. I per què se li diu Cuba Libre?
Deia antigament Cuba Libre ja no es diu quasi ningú demana un Cuba Libre ara. Era Cuba Libre, Coca-Cola amb ron, amb ginebra, amb Coca-Cola. En Cuba Libre es va inventar així, però oficialment ja fa molt de temps que te'n demana un gin tònic.
Un gin tònic. I si és amb ron, què es demana?
Amb ron és un... és diferent. Un ron
cola.
Un ron cola, un cua libre.
Però aquest era el que li deien cua libre, no?
Això és un cua libre, sí.
Exacte. Doncs a veure si algú ens pot orientar de per què se li deia o se li diu cua libre.
Això, però em diria bé el gin tònic.
A tu t'agrada més el gin tònic, dius?
Sí, sí, i tant.
Molt bé. Alguna cosa més?
Res més.
D'acord. Doncs bona nit. Per cert, que avui tenim què passaria si, no? I ens fixarem en què passaria si doncs tinguéssim en acollida un nen.
Estem acostumats a moltes realitats, però què passaria si...
Què passaria si acollíssim un menor? Amb què ens trobaríem? La Generalitat busca amb urgència famílies d'acollida per a 280 menors que viuen tutelats per la Direcció General d'Infància, d'Atenció a la Infància, la DGAIA. Des del 2018 ha augmentat més del doble, passant de 115 als 280 actuals. L'objectiu de l'acolliment és garantir temporalment a aquests infants el millor entorn possible per créixer. Això ho sap molt bé el Toni, que és pare acollidor des de fa temps. Toni, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Tu vas acollir una criatura de 7 anys. Quan fa d'això?
Mira, de 7 anys.
O sigui, fa 17 anys.
16.
16 anys, bé, fa molt de temps, per dir-ho així. Tu l'has vist créixer.
Sí.
I quin tipus d'acollida ha sigut, la que has fet?
Jo vaig fer un acolliment simple i després va passar un acolliment permanent.
I què et va fer decidir?
Pues em va fer decidir que una companya de feina tenia una filla que treballava en un centre d'acollida i va dir-me, pues mira, pues hi ha molt de nens que tenen 6 o 7 anys, que ningú els acull, que els aniria molt bé. I per això em vaig decidir.
I Toni, què passaria si ho decidíssim fer nosaltres, això? Amb què ens trobaríem?
Pues amb infants amb moltes necessitats, en principi millor amb infants que no amb mig adolescents, nens com el meu, que també és gent que té moltes de necessitats i molts de problemes, i bastant de problemes, degut a que nosaltres som unes famílies molt singulars. Som l'únic tipus de famílies que quan té l'infant a casa no en té la tutoria. La tutoria la té l'administració, en aquest cas la Generalitat. És un tipus de família en el qual intervenen la família biològica, la persona acollida, l'administració a través de les ICIFs i la família que acull. I l'única que no té la tutoria és la família que l'acull. Això no ho tenen ni les famílies adoptives.
A efectes pràctics, què vol dir això?
Això vol dir que tenim que complir cada 15 dies, més o menys, agafar la criatura de l'escola, baixar-la a Barcelona, al centre allà on correspongui, allà on hi hagi un centre de visites, portar la visita a la criatura, fer una visita a la família biològica, a vegades surt també, a vegades falla la família biològica, les decepcions dels nens, volveràs a casa, tornaràs a casa, faràs no sé què, que al final després no es pot complir sempre. I això és el que et trobes fàcil. Això és el més fàcil que hi ha. Després et pots trobar, pues, no pots fer fotos a l'escola i diferents coses. I amb una cosa important. Ens trobaríem que l'acolliment és una cosa per tota la vida. Perquè no ho sembla, ningú té aquesta concepció, però és per tota la vida. Perquè l'administració ens demana que generem uns sentiments cap a aquesta persona. Però després, als 18 anys, deixem de ser referents, deixem de ser-ho tot, i ens diuen que deixem de tenir aquests sentiments. I això no és possible. I llavors, als 18 anys, aquestes criatures no tenen res, i quan se troben així, en aquí acudeixen quan tenen algun problema. El referent. Els referents són els que han posat els sentiments. I aquí estem tots desemparats. Fins als 18 anys tenim l'ajuda de la Generalitat, i a partir dels 18 tenim un desempar. Les famílies i la criatura.
Doncs el teu testimoni no sé si incentiva o no a acollir, no? Saludem a la...
Jo penso, sí. Anem a veure, fa falta que hi hagin famílies, és bo que hi hagin famílies, però també és bo que la Generalitat es posi les piles i es posi a arreglar aquest tema.
Doncs mira, incorporem a la conversa l'Helena Lladós Monzó, és directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Helena, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
Què pensàveu escoltant el Toni?
És evident que, bueno, tenim aquests infants que estan en centres, són infants que, com deia el Toni, són infants que han passat, ho passen malament, són infants que tenen un trauma d'abandonament, i això, evidentment, no facilita facilita, no, la seva adaptació, ni als centres, i a vegades complica també en poder anar amb famílies. Però tot i així, aquests infants on estan millor i on poden superar en certa manera aquestes dificultats és amb l'acompanyament i l'escalf d'una família, i és per això, no, que nosaltres, bueno, busquem famílies d'acollida, busquem aquestes famílies que, com diu el Toni, no tenen la tutela dels infants, són famílies voluntàries, són famílies aquí des de l'administració. Agraïm moltíssim tota la tasca que fan, perquè és una tasca cabdal, és una tasca bàsica, perquè aquests infants se'n puguin sortir mitjanament i els puguin acompanyar d'una manera més propera. Nosaltres amb aquest, no, amb aquest pla que ens hem proposat, no, de buscar més famílies d'acollida, el que estem fent és precisament escoltar els neguits de les famílies, escoltar els neguits de les entitats que les acompanyen, les ICIF, com deia el Toni, perquè només escoltant les dificultats i coneixent de primera mà el que viuen dia a dia, podem, no, posar solució amb aquells aspectes més crítics o que més ens demanden.
Mentre la Generalitat busca amb urgència famílies d'acollida, aquest és una mica el punt central, ens trobem que el Toni ens posa sobre la taula una realitat que no convida a acollir mai nada, no?
Bueno, Xavier, sí. Si em deixes dir, et diria que jo, en condicions, repetiria l'experiència. És una experiència dura, però engrescadora, i és un bon repte. I també diria a les famílies que si fa anys hi van anar 4 o 5 mil famílies a Xina a cercar noies de la Xina, perquè no poden haver-hi 4 o 5 mil famílies que venen a cercar criatures. Perquè pensa que la meva experiència és amb una persona de 7 anys que va estar molt abandonada per la família i està molt dura. Però agafant criatures que tenen 6 mesos, l'experiència és una altra, que també tenen el trauma. És difícil, però és engrescadora. Jo animaria la gent. I de que aquí, de que la criatura té 6 mesos fins que tingui 18 anys, tenim temps de fer moltes de feines en la Generalitat i endreçar molts de temes. No han de desanimar les famílies a fer-ho, però han de saber en què es trobaran. I si necessiten informació, faré propaganda. info@afabar.org.
És l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona.
Això mateix.
I com deia, no, amb totes les associacions de famílies precisament estem fent, no, aquesta tasca d'escoltar per veure, no, amb què es pot millorar per acompanyar-les i perquè puguin... Clar. I perquè puguin engrescar i animar les altres famílies.
Per cert, ara fa uns dies ens va trucar la Montserrat de Vilafranca amb aquesta pregunta.
Jo em pensava que quan una família acull allò un infant amb acolliment, diguéssim, ho feia així de manera altruista, diguéssim, oi? Però ara, donat el cas que conec a uns que han acollit i comentant-ho amb una, jo dic, oi, doncs ara també tindran moltes despeses. I diu, no, diu, és que cobren bastant per acollir un infant. Això és el que m'han dit i volia saber-ho, això. Altruista o es cobra?
Toni?
És altruista, no es cobra. Qui cobra és l'infant. L'infant té una assignació mensual, l'infant.
Per infant hi ha una prestació bàsica, que són uns 500 euros. Si és fins a 9 anys, 496, i de 15 a 18, 563, i de 10 a 14, 532. Això és la prestació bàsica. I llavors hi ha una sèrie de complements. Un primer ajut al moment de l'acoblament, que són 97 euros. Després hi ha els pagaments per desplaçaments, quan es fan desplaçaments amb les visites amb la família biològica. Quan són infants d'urgència i diagnòstic, aquests infants més petits, hi ha 700 euros més, incrementant-se a la base. També hi ha prestacions si s'acullen més d'un menor, dos o tres menors, també si tenen algun grau de discapacitat, i també si són unitats convivencials d'acció educativa, que també són famílies que tenen infants amb característiques i dificultats especials, aquí també hi ha un altre complement.
Mm-hmm. Per tant, és una assignació...
I, evidentment, les despeses oftalmològiques, de psicòleg, logopeda... Són, però, com diu el Toni, no és la família, sinó que és per l'infant. Mm-hmm. És per les despeses que genera l'infant.
La Generalitat busca amb urgència famílies d'acollida per a 280 menors que viuen tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància. Què passaria si acollíssim un menor? N'hem parlat uns minuts amb Helena Lladós Monzó, director de l'Institut Català de l'Acolliment, i amb en Toni, pare acollidor des de fa temps. Toni, recordem el correu info@afabar.org.
afabar.org.
Afabar és associació de famílies, no?
Acollidores de Barcelona.
Anaves a dir alguna cosa, Toni?
Sí, anava a dir que, tot i el que he dit ja abans que repetiria, però no tinc l'edat ara ja per fer-ho, però animo que les 4 o 5.000 famílies que són la mateixa quantitat que anaren a la Xina, pues ara acollin criatures. Faran falta molta gent per recollir criatures de 6 mesos i algunes de 0 anys.
Helena?
Sí, jo em sumo a la petició. Fan falta famílies. És una experiència que, per molt que no sigui un camí de roses, com també l'altre dia parlava amb una mare i deia això no és un cuento de Disney, però jo també repetiria, ella es definia com una mare de cor, i és veritat, vull dir, acompanyes a la criatura, l'ajudes i això també omple. També voldria dir que totes les famílies que puguin estar interessades, a part de contactar amb l'Associació de Famílies, per suposat, perquè parlarien amb les persones que acolliu de primera mà, també des de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. A la nostra pàgina web també podeu contactar amb l'Institut, allà també us podem donar tota la informació i totes les entitats que treballen amb nosaltres per ajudar en aquest camí, per informar, per formar, per acompanyar i, en definitiva, per treballar per tots aquests nens i nenes que estan en centres i que el millor per ells i pel seu progrés i pel seu benestar és estar en famílies.
Ben segur, Helena Lladós i Toni, moltíssimes gràcies a tots dos i extensives per als que doncs, doneu el vostre temps i escalf.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
La nit dels ignorants 3.0.
A 3 minuts de la 1, amb el Guillem del Fort Pienc. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
A veure.
Doncs, mira, volia respondre-li a un oient o a una oient que havien preguntat per què se li deia Cuba Libre a la combinació de begudes. Que, no ho sé segur, és a dir, no ho tinc quasi documentat directament, però em sembla que va ser un invent de, diguem, dels Estats Units, ajudats que pels dissidents, pels que fugien de Cuba, de la dictadura, diguem, comunista, perquè com que Cuba sempre havia estat, o sempre no, durant el segle XX, havia estat un gran productor de rom, i bueno, una vegada es va establir la, diguem, el règim comunista, pues, clar, els americans van dir el que venia de Cuba, si li afegim la cola, que és una beguda, diguem, nostra, americana, pues, diguem, és una manera de alliberar Cuba, no? És a dir, em sembla que m'havien contat això.
Molt bé.
I
si no, Nevero,
Sí, sí, és a dir, em sembla que la veritat és que no sé on ho he sentit, però que he sentit aquesta versió. Ja ho corrobarà o desmentirà algun oient. I també volia contar a mi una mica la meva experiència aquest diumenge, perquè vaig anar a la concentració contra la marxa de motos disfressats de Pare Noel.
Sí.
I bueno, pues, no era gaire gent de ciclistes, vaig anar en bicicleta i es van ficar, o sea, era una concentració de motorització de l'Ajuntament de Barcelona, i diguem, la intenció era tallar el carrer perquè la gent s'adonés que amb el carrer buit de trànsit estava molt tranquil, i de pas, diguem, canviaven la ruta dels motoristes. I bueno, pues, vaig conèixer a una companya vostra dels informatius esportius que estava cobrint la notícia, i bueno, vam fer una entrevista també en BTV, és a dir, bé, mira, una mica com a curiositat.
Està molt bé.
Sí, i bueno, quan es va acabar la concentració, pues sí, vaig comprovar que els motoristes venien pel carrer Urgell cap amunt i van girar la Gran Via a la dreta, i clar, un soroll ensordidor, i bueno, mira, pensant en la contaminació, clar, ara ja no tant, perquè els frens ja, com diu l'oient, ja no tenen amiant, però clar, els motos, com diuen, cremant gasoil, i emeten gasos que fan efecte hivernacle, i clar, bueno, era una gran contradicció, penso jo, perquè justament el dia de les malalties respiratòries autoritza una manifestació que incrementa els gasos de dolents, diguem, en la ciutat, i diguem que clar, si no volies una tassa de caldo, ahir tens dos.
Sí, sí. Doncs, Guillem, gràcies per ser-hi i ens n'anem a escoltar les notícies.
Molt bé, moltes gràcies.
Tornem de seguida.